Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12, és dijous. Sona aquesta música, faig aquí una mica... Bueno, en fi, intento cantar. I comença Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem gent de Sant Cugat, gent que participa en arts escèniques i que tindrem una quantitat de participació perquè tenen el protagonisme aquest cap de setmana i la setmana vinent. Però abans... La homilia de Molta comèdia. Avui torna a la taula de teatre. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. He rebut una convocatòria de la taula de teatre, un ens de participació ciutadana, que penja del Consell de Cultura, òrgan consultiu i no executiu, com m'he cansat de repetir una vegada i una altra durant molts anys, de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. La taula de teatre, a la vegada, és una subdivisió de la taula inicial d'arts escèniques que es va doblar amb teatre i música, deixant, com veieu, a part la dansa i el circ, que també formen part d'això que en diem arts escèniques, que és allò que intentem debatre, exposar, projectar i fomentar des d'aquest programa que titulem Molta comèdia, ampliant l'excepció primera de que volem que quantitativament hi hagi molt de teatre, molt d'arts escèniques en general, però també en fer ús del sentit segon, és a dir, que quan es parla d'això de les arts escèniques hi ha molta comèdia, o sigui, molta gesticulació i a vegades poc compromís real. La reunió proposada per la taula de dimarts dia 23 esmenta, entre altres coses, poder començar a pensar i articular el que els grups de teatre amateur que formen part d'aquesta taula, que ara són, si no m'equivoco, 10, ho pregunto amb algú que està aquí i em diu que sí, diguem que són 10, poden fer per celebrar el Dia Mundial del Teatre el dia 27 de març, que l'any 2022 cau en diumenge. Encara que pugui semblar que hi ha molt de temps per endavant, no s'ho creguin. Posar d'acord aquests grups, establir quines possibilitats hi ha des del punt de vista econòmic, logístic, d'espai i un llarg etcètera, suposa una feina considerable perquè exigeix la disponibilitat de temps i ganes, cal dir-ho tot, i també que el suport necessari de l'àmbit cultural municipal i de la pròpia regidoria de cultura ho tingui clar, amb el temps suficient. I ja sabem que sempre les gestions administratives municipals són llargues, i més ara que sembla que els protocols a seguir, la normativa, etcètera, 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 exigeixen un compliment puntual que potser abans, fa 5 anys per dir alguna cosa, no demanava tant en el temps i era més lax en l'aplicació, sense que això vulgui dir que les coses no acabaven ajustant-se a la normativa obligatòria. Aprofitant la vinentesa, deixi'm que els digui que la tinenta de l'alcaldia de Cultura, Esther Madrona, ha repetit moltes vegades que vol, ella i el seu equip, clar, i és de suposar, el govern municipal en ple, que el teatre auditori se'l senti seu al poble. Doncs seria interessant que d'una manera regular, si no cada any, perquè hi ha uns costos considerables per aixecar el taló del teatre auditori, això és una metàfora, esclar, dic cada 2 o 3 anys aquesta celebració del Dia Mundial del Teatre es fes a l'escenari d'aquest espai municipal, és a dir, de la ciutat. I fossin els grups que formen la taula els que preparessin un espectacle de tots, per tots, els ciutadans. En la seva llarga vida, 28 anys es van complir el passat mes de setembre, aquesta mena d'actes, una representació feta per les entitats escèniques del poble, només ha passat 3 vegades. La primera quan es va inaugurar amb Històries de Sant Cugat de Joan Tortosa, Guillermo Ayesa i Ignasi Roda, dirigit per Dolors Vilarasau. La segona, Aixecant el vol, l'any 2007, de Guillermo Ayesa i dirigit per Glòria Ronyoni. I la darrera, Amb la vida en un tren, de Víctor Alexandre, direcció de Teresa Canes, el Dia Mundial del Teatre de l'any 2018. O sigui, una obra d'aquesta mena amb la participació de més de 200 persones de la ciutat després de 14 i de 11 anys, respectivament. Deixem-ho ara en 5 anys i comencem a pensar en un Dia Mundial del Teatre, el Teatre Auditori, per l'any 2023? Ben pensat em sembla que no podrà ser, perquè aleshores ja s'haurà inaugurat el Teatre de la Unió i serà més econòmic. Serà més econòmic fer-ho allí o no? Benvinguts, germans. El temps ens ho dirà. Que Déu faci més que nosaltres. Amén. Han canviat el ritme, han canviat la música, perquè això és necessari, i és necessari perquè tenim aquí a l'estudi amb nosaltres en Jordi Solà, ajudant de direcció. Perdoneu, això és impresentable, que el presentador d'un programa estigui amb el presentador del programa i soni el seu telèfon. Això no hauria de ser, perdoneu, i continuarem ara doncs parlant del tema que ens convé parlar, i és que tenim amb nosaltres en Jordi Solà, que és l'ajudant de direcció, i tenim en Ferran de Juan, que és actor, per parlar-nos d'una obra que es farà al Teatre de Mirasol d'aquí a una setmana, ara direm exactament quin dia i a quines hores, i que presenta Fila Zero. I precisament per això que volia jo que us comentàveu, que això és una obra que es farà durant 2 funcions, concretament els dies
13 i 14.
Exactament. 13 i 14. 13 dissabte i diumenge 14. A les 8 de la tarda. A les 20 hores. Ferran, benvingut en el programa.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Jordi, igualment.
Igualment, moltes gràcies.
I espero que ens expliqui una mica, perquè és una obra, Cancún, en Jordi Galceran, una obra que ha tingut molt èxit, inclús jo diria que ha tingut més èxit a Madrid que aquí, és possible, i que vosaltres heu escollit. Per què?
Per què l'hem escollit? El motiu principal ha sigut la pandèmia. Nosaltres estàvem assajant una obra amb 12 actors, actrius, i això va ser inviable. Quan va començar la pandèmia vam intentar seguir i fer alguns assaigs, però bueno, era inviable reunir a 12 persones. Llavors, com teníem necessitat de fer alguna cosa, el director, el Pere Pastor, va trobar una obra amb la que surten 4 personatges, o sigui, 2 actors i 2 actrius. Això ens va facilitar molt el poder començar els assajos amb 4 persones i poder-la, pues, arribar a port i representar-la el 13 i 14. O sigui que la causa principal va ser una mica la pandèmia.
A més, buscava una obra de totes maneres que fos, que tingués un aire alegre, divertit.
Sí, sí. Nosaltres durant la pandèmia vam ser bastant pioners, perquè vam fer una obra que es deia El Viatge, que es va passar pels canals de les redes socials i per televisió de Sant Cugat, amb la que cada tots els de Fila Zero a casa seva vam poder representar. Llavors, això no és que sigui una continuïtat, però sí que és una mica, allò era un viatge, que eren uns matrimonis que s'anaven de viatge i una, tot un entramat en les habitacions, i això de Cancún pues, també són dos matrimonis que se'n van de viatge a Cancún, i ja dic, no és que fos una continuïtat, però bueno, sí que hem buscat una, pels temps que correm, vull dir, vam trobar més adequat fer alguna cosa una mica més divertida.
Jordi, en Pere Pastor és el director de l'obra, sí, des de Fases de Garantia, sí. I en aquest moment, ara imagina't que no hi fos aquí el Ferran.
El Ferran.
Com si no hi fos aquí el Ferran.
El tinc cada casa, però no ho veig.
Exactament. I què diries dels quatre personatges, una característica de cada un dels personatges?
Bé, són quatre personatges que podríem ser qualsevol de nosaltres. Quatre amics, qui no té amistat de tota la vida, parelles de tota la vida que s'han anat reunint, i aquestes dues parelles s'han anat trobant al llarg de 20 anys fent viatges. Es coneixien d'abans, de joves, es van casar, i cada un té la seva peculiaritat. Hi ha una persona molt dominant, que fins i tot manipuladora, no? Que les seves decisions han condicionat el futur de la resta del grup, no? I en un moment donat, potser amb indiscreció, s'atreveix a fer una confessió que ha guardat durant molts anys, no? I això desenvolupa uns esdeveniments sorprenents.
O sigui, el viatge serveix, entre altres coses, perquè hi hagi aquesta possibilitat d'una cosa que potser no s'hagués produït en les relacions normals, i en canvi, estant de viatge, això ajuda
a que es creï. L'alcohol també ajuda, eh?
Sí.
L'alcohol també ajuda, efectivament. Quan hi ha unes condicions de relació sostingudes durant molts anys, però es trenca l'espai habitual, pot passar això que apuntaves tu, pot passar que es produeix aquest fet.
Sí.
Què diries dels personatges, Ferran?
Bueno, jo et parlaria de que és una obra que a mi m'agrada molt perquè és exmixta, vull dir, té una part molt de comèdia, sobretot la primera part és molt de comèdia perquè són aquests dos matrimonis que venen d'un sopar amb dosis d'alcohol elevada, però té una part molt profunda, perquè arrel, tal com ha dit el Jordi, arrel d'aquesta declaració d'un d'ells, et dona a pensar què pot passar o què hagués pogut passar si haguessis pres una altra decisió en un moment donat. Llavors aquí entra una mica la part profunda de l'obra, no? Vull dir que no tot és hi-hi-hi, ha-ha-ha de comèdia, sinó que et fa pensar això, no? De les relacions aquestes entre matrimonis, què pot passar quan, si un hagués pres una decisió en un moment donat diferent de la que va prendre, no? I aquí es barreja una mica la part de comèdia i no és que sigui tampoc drama, no? Però sí la part profunda de l'obra.
Sí. Jo de Garcilanya jugo sempre una mica amb aquest tema, aquesta forma que dona peu, diguéssim, que el públic va rebent una forma, i sutilment el que hi està fent és anar modificant, que en definitiva és el que passa a la vida.
Això m'ha dit.
Sí, és la paradoxa, no?, de que les decisions que prenem sobre la nostra vida afecten els familiars que tens propers, els amics que tens propers, a la parella, no?
Hi ha no només a tu. També hi ha una característica del Jordi Galceran, que jo penso que és el que li ha donat tant èxit, perquè estem pensant que té una obra que en alguns casos, com seria el Mètode Gronholm, doncs està anat a 40 llengües, i per tant a moltíssims països, i és brutal. Vol dir que ell sintonitza molt bé amb unes situacions habituals que ens podrien semblar aparentment que no tenen res a veure, no sé, el Japó, Mèxic, i en canvi a l'hora de la veritat resulta que sí, que sí, que la reacció que es produeix de la gent és pràcticament la mateixa.
Sí, amb aquesta obra són dos matrimonis que podrien ser catalans d'on fossin, no?, de Madrid o francesos, vull dir, les reaccions serien les mateixes, no?
Hi ha una repetició de l'obra, dèiem el dissabte i el diumenge, i diríem que la direcció és en Pere J. Pastor, interpretació de l'Anna Cadafal, que en Ferran de Juan, que el tenim aquí, la Mercè Florentí i en Joan Llenes, i en Jordi Solà com a ajudant de direcció. I la regidoria de la Pilar Andrés, el vestuari del Pepa Mojeda, la perruqueria de Montserrat Maranges, que va alternant la interpretació i la perruqueria, i del maquillatge del Blàlio Castanyer, utillatge del Tina Labrador, la escenografia i el muntatge de Santi Salido, que, si no tinc un tema malament, va tenir uns premis ja també per aquest fet.
Va guanyar un premi per una escenografia, vull dir, per nosaltres és...
Fantàstic.
És un crac. Vull dir, cada obra que hem fet, jo per mi, una part molt important és l'escenografia i el Santi la clava. Sí, sí.
Bé, estem parlant d'això que es farà al Teatre de Mirasol, però, evidentment, Fila Zero és la companyia titular de la Unió de Sant Cugatenca.
Això mateix.
I aleshores la pregunta següent seria: i quina perspectiva teniu? Perquè habitualment Fila Zero, que si no m'equivoqui ja té 33 anys d'existència, Fila Zero, que és una companyia amb una trajectòria llarguíssima en el temps i en el nivell de qualitat, etc. De fet, clar, actuava habitualment al Teatre de la Unió, però les circumstàncies van ser que no es podia fer, i ara estem en una situació una mica ambigua, perquè per una banda doncs resulta que el consorci que existia no pot existir, però en canvi el nou consorci o la nova divisió no acaba de signar-se, i per tant això estem en un impàs, podríem dir, no? Ara pregunto, Ferran, que tu desconeixes el tema perfectament, la companyia que ara presenta aquesta obra, que és el primer trimestre de la temporada actual, en el segon trimestre o el tercer, té una previsió en aquest sentit?
Nosaltres a curt la previsió que tenim és poder-la representar dintre de la Unió, de moment a la Sala Claver. Si podem organitzar la infraestructura i l'escenografia a l'escenari que en aquest moment hi ha a la Sala Claver, ens agradaria fer-la un dia, el mes de desembre o així, a la Sala Claver, perquè és l'única cosa que en aquest moment està funcionant dintre de la Unió. Tal com dius tu, continuem estant una mica de prestat, perquè no s'ha pogut fer encara la divisió horitzontal amb la que nosaltres ens quedarem la propietat de lo que són totes les aules i el bar. I de moment pues, estem una mica de prestat, vull dir que no puc assegurar-te res, perquè continua sent l'Ajuntament el que decideix al final les programacions que es poden fer o no a la Sala Claver. En quant al teatre, jo continuo sent optimista i continuo creient-me el que m'estan dient, i les últimes notícies que jo tinc és de que a finals 2022, molt principi del 23, s'inauguri. Jo sé que ara en aquest moment tot està anant en marxa, no hi ha entrebancs, vull dir que ja és molt important que no hi hagin coses pel mig, vull dir que tot està seguint el seu curs, de treure el concurs,
està licitat,
la licitació que té que sortir, però que no hi ha entrebancs, no hi ha ningú problema que diguis la licitació no sortirà o el concurs, no, jo sé que tot això està anant pel curs normal. Llavors, pels tempos que això representa, fer la licitació, el concurs i començar les obres, doncs això, creiem que a finals del 2022-2023 Fila Zero ja podrà fer les obres al Teatre de la Unió.
Jo t'escolto i participo amb tu amb aquesta voluntat de creure'm segons quines coses i d'esperar que això sigui així, perquè penso que és d'entrada és de justícia, o sigui que sense pensar en altres coses, i senzillament és de justícia que sigui d'aquesta manera. El que passa que el problema per mi sempre està doncs això que comentava abans, i és aquests tempos que deies, doncs es poden allargar molt senzillament per l'assignatura d'un document o per posar un segell en un document. I això, clar, a l'hora de la veritat, doncs, sap greu, a mi, personalment em sap greu, perquè a més, Jordi, has de comptar que a mi el temps em passa molt ràpid.
Sí, el temps és relatiu en aquest sentit.
Exactament.
Jo el que volia dir és, tenint en compte, o independentment de totes aquestes circumstàncies, Fila Zero està molt contenta de poder trepitjar l'Unió un altre cop, de poder assajar no només Fila Zero, sinó totes les seccions. És molt agradable entrar i sortir i trobar gent allà, no? Fins ara estàvem, com diu ell, de prestats, no? A la Casa de Cultura, moltes dificultats, i ara trepitjar a casa, tornar a trobar tota la gent, un lloc de reunió, amb la relaxació de les normes del Covid també ho han afavorit, els assajos poden ser ja, pot venir més gent, i és, bueno, fantàstic trobar la gent, poder-nos reunir i poder assajar la Unió.
No, sí que tenim, a part d'una obra, diguéssim, com Cancún, que és una obra, doncs, que en principi porta un cert optimisme, després hi haurà les seves coses, tal. També tenim un cert optimisme si ho passem també, doncs, a la situació de la Unió.
Sí, jo crec que les coses, sense entrar en decisions polítiques o no, quan es volen fer, es fan. La Sala Clavé s'ha posat en marxa i s'estan fent molts actes a la Sala Clavé. Vull dir, nosaltres vam poder programar la presentació de la nova secció de gospel amb un èxit dissabte i diumenge de ple. Després es va fer una obra també juntament amb l'Ateneu Maleïts Bessons, que també es va poder programar. A l'Ajuntament està programant coses.
Festival de Poesia, per exemple, hi ha hagut una quantitat d'actes.
A la Festa Major es van fer actes infantils. Vull dir que quan hi ha ganes de fer coses, es fan. Una altra cosa és després tot el tema tècnic, que a vegades ralenteix molt, no? Perquè hi ha coses que no es poden fer, no? Però et dones compte que quan hi ha voluntat de fer les coses i de posar-les en marxa, es fan. Tu abans parlaves a l'homilia del Dia Mundial del Teatre. Jo, com a coordinador de la taula, el dia de la reunió vull presentar de poder fer el Dia Mundial del Teatre a la Sala Clavé, perquè si fem com es va fer l'any passat, que eren unes píndoles, jo no sé, vull dir, això encara es té que decidir i tot, no? Però si es decideix tornar a fer un tipus així de píndoles, o es pot fer perfectament a la Sala Clavé, vull dir que el que tenim que fer és donar-li vida a un edifici que ha estat 5 anys o 6 quasi per fer-se, un any i mig tancat, vull dir, i al mig del poble. Vull dir, la Unió té que estar al 100% d'ocupació les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
Seguint amb això que estàs dient, abans comentava jo el fet de l'existència de Fila Zero amb 33 anys de trajectòria. És evident que davant d'aquesta perspectiva de recuperar altra vegada l'espai propi, l'espai vostre, el que teníeu i que seguiu tenint, evidentment, si això realment funciona d'aquesta manera i arriba a un punt, esperem que com a màxim el 2023, que hi hagi, doncs, la part escènica funcionant i en marxa, des d'aquest punt de vista, quina perspectiva veieu? Quina possible en quant a l'utilització d'aquest espai escènic?
Nosaltres tenim un compromís amb l'Ajuntament i va ser una demanda per part d'ells, que nosaltres el que tenim molt clar és que la Unió no és només de les seccions, tenim molt clar que la Unió és de Sant Cugat. Llavors nosaltres hem presentat tota una programació, vull dir, com pot fer l'auditori. Nosaltres hem presentat una programació no només pròpia de les seccions, programació, doncs, de circ, de teatre, de tallers de teatre, de festival de teatre, i tot això, bueno, ara ha quedat una mica pendent perquè no està encara, vull dir, hi ha coses que no es poden fer a la Sala Clavé, que es tindran que fer al teatre, però nosaltres la intenció nostra com a Junta de la Unió és presentar una programació per Sant Cugat.
Perquè el que hi ha és la perspectiva de dir, hi ha una acció cultural que és molt plural dintre de les seccions, però també específicament en les arts escèniques, que ha d'anar conjuntada amb una direcció o amb una orientació per part del municipal.
Sí.
Perquè jo sempre penso, ja hem parlat de vegades, doncs que d'alguna manera, i això documentalment existeix, si està escrit, però s'ha escrit fa molts anys, que si no existia la sala B del Teatre Auditori, sí que podia existir una sala B que seria el Teatre de la Unió. Però clar, òbviament, aquesta sala B del Teatre Auditori que programaria el Teatre Auditori, a la vegada té que viure, conviure amb les funcions que això, poden fer companyies sí, d'amateurs, i no només Fila Zero.
No, jo parlo, nosaltres doncs, tenim ja contactes amb moltes companyies, no només de Sant Cugat, sinó que també de fora de Sant Cugat. L'única cosa que encara està per definir una mica és la coordinació aquesta. Vull dir, el que és lògic és que si un dissabte al Teatre Auditori hi ha teatre, doncs a la Unió hi hagi ball. O si el diumenge al Teatre de la Unió es fa teatre, doncs que a l'Auditori hi hagi dansa, una orquestra de música, o dansa, o circ, o el que sigui. Vull dir, falta encara definir aquesta coordinació, perquè nosaltres presentarem aquesta programació, però sí que té que haver una persona que coordini el que és la programació cultural de tot Sant Cugat. I llavors estem, clar, es té que parlar doncs, de Mirasol, de la Unió, del Teatre Auditori, però bueno, dintre de tot això la funció nostra serà una mica aquesta famosa sala B, perquè estem parlant de que serà un teatre important, vull dir, serà un teatre important i al mig del poble.
Home, el projecte que jo recordo, almenys l'inicial i no crec que hagi canviat, era una capacitat de 450-500 persones, amb una mobilitat que es podia fer doncs, al Teatre Italiana, per una banda, però també es podia fer de forma que l'escenari quedés centrat, com es fa al Teatre Lliure o com es fa a la Villarroel, i aleshores, perquè hi havia posat de moure doncs, tota la...
Sí, són retràctils, les grades seran retràctils, i pot quedar inclús una sala polivalent doncs, per fer actes...
Algun concert amb la gent dreta, cosa que jo deia ni idea, clar.
No, et trobaran a faltar.
Però vull dir que això ja està pensant així. Per tant, en aquest sentit, la potència que té doncs, aquest escenari és importantíssima.
Sí. Per això et dic que això es té que aprofitar, vamos. I estic convençut que estarà aprofitat, convençut. I després tenim la sala Clavé, és una sala també per coses de petit format, teatre de petit format, poesia, algun tipus de jazz, inclús volem tornar a fer els banys famosos que es feien a la Unió, que potser en comptes de ser setmanals seran quinzenals, no? Però tot això ja es pot començar a fer.
Estic content d'escoltar això i de veure com alguna cosa de les que jo penso doncs, estan compartides, perquè a vegades tinc la sensació, en fi, de que hi ha un tipus de plantejament que sembla tan agosarat que sigui impossible, i en canvi és tot el contrari, és tan normal pensar-ho així que em sembla molt interessant. Jordi, heu fet presenteu això la setmana vinent, però quant temps fa que esteu fent assaig?
Bé, el temps, la temporalitat a mi se m'escapa una mica, perquè amb la pandèmia, els horaris...
Ah, és veritat.
No sé ben bé quan vam començar.
Al maig.
De seguida que va ser possible reunir-nos, vam començar. Primer quatre persones, quatre actors, el director i jo mateix, i de mica en mica hem anat ampliant el número de persones que poden anar col·laborant i que es necessita. Al maig dius
que... Al maig vam començar els primers assajos.
Sí, dimarts i dijous, dilluns i dimecres, i de mica en mica s'han anat perfilant els personatges, la feina dels actors. Jo al costat d'ells, bueno, o davant d'ells, no? He anat observant i gaudint de la construcció de cada personatge, que em trec el barret de la feina que fan. I al costat del director, que va perfilant de mica en mica tota l'estructura, els matisos de cada un dels personatges i la conjunció de tots ells. Jo em sento, els hi he dit moltes vegades, un espectador privilegiat, i vaig veient com va evolucionar l'obra,
Has de posar la teva empenta, també.
Jo, modestament, estic col·laborant amb tot el que puc, des de l'ajudant de direcció, als actors, a la sonografia, donant un cop de mà, o un cop de martell, també, no? I el que no puc fer és, que ja, si fos necessari, potser ja miraria de fer perruqueria o maquillatge, també, si fos falta, no? Bueno, jo ho disfruto molt i espero que, bueno, espero, no, estic segur que qui ens vingui a veure també ho disfrutarà.
Jo penso que sí. El teatre de Mirassol té una capacitat, que és la que és, però la sensació, bueno, com vosaltres heu fet alguna cosa allà, doncs està ple.
Sí, 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 nosaltres a lo millor estem mal acostumats, però les que recordi jo, les tres últimes obres que vam fer vam omplir els dos dies. A data d'avui em sembla que pel dissabte quedaven res, quedaven, no arribaven ni a 10 entrades per vendre, i el diumenge deuen quedar unes 20 i pic o així. Però sí, bueno, la gent també, amb lo de la pandèmia, també s'animen a última hora. Jo estic convençut que ja a l'entrada es vendran entrades, perquè hi ha gent que allò que fins última hora s'ho pensa, o si estaré bé, si no estaré bé, tal i qual, però jo estic convençut que serà, que estarà ple.
Però jo penso que en aquests moments hi ha arribat aquell punt on moltíssima gent se sent quasi necessitada de poder sortir, de poder veure segons quin tipus de coses, i en aquest cas aquesta obra del Galceran té tots els al·licients, penso, com per atraure un públic que vagi a divertir-se, però a la vegada per atraure un públic que vagi també a pensar.
Hi ha
dos nivells de lectura, no? O tres, potser,
El desenllaç els farà pensar, segur. Sí.
I a més, doncs, aquest fet... Bueno, a veure, aquest personatge que apuntava Jordi, que és el que vol manar i el que vol dir, sí, i tal, no serà pas el personatge que fa en Ferran.
No sé si destapa alguna cosa, però el Ferran no té cap culpa en aquest sentit.
No. És una dona.
Que és el Vicenç.
És una dona.
És una de les dues dones.
El paper que fa el Ferran és el Vicenç, és el contrapunt d'aquesta dona, el contrapunt.
O sigui, és la bona persona, la persona que ingenua, sempre s'adapta, sí, a tot el que passa, que no vol crear cap tipus de problema, que, sí, fins que potser al final diu, ei, un moment...
Hi ha algun moment que tinc que donar també un cop.
Clar, fins aquí hem arribat, no?
Fins aquí, i tant que sí.
També busca profit a les situacions, Busca el profit personal.
Parlant de Fila Zero com a companyia, amb aquesta trajectòria, com deien, tan llarga, es dona la circumstància en molts casos, i ho saps perfectament, Ferran, perquè a la taula això s'ha comentat, la dificultat de mantenir, de generacionalment, d'anar mantenint aquest tipus d'actuacions i de companyies i de grups, que costa.
Molt.
Com està en Fila Zero? Perquè vosaltres, a la Unió, hi ha una cosa que és fenomenal, que és el títol de teatre Sílvia Cervant, que quan penso en la quantitat de nois i noies i nens i nenes que van allà, la pregunta és, continuen després?
No, això és un hàndicap, no només de Fila Zero, però nosaltres el tenim, vull dir, com has dit, és una companyia de fa 33 anys, la gent va començar de jove i ara es van fent grans, vull dir, aquest és un problema, perquè trobar obres de gent gran és complicat, no? I que pugui sortir tothom, no? Llavors, tal com deies, els tallers de teatre és una cosa fora de sèrie, de la gent que tenen i gent jove, però et dones compte que la gent, el teatre, o està funcionant el teatre infantil, perquè són els nens i que comencen i els hi agrada. Per sort, ara inclús a les escoles públiques d'aquí de Sant Cugat hi ha un dia a la setmana que fan teatre, cosa que havíem reivindicat els que fem teatre, que deien, per què no, de la mateixa manera que un nen s'apunta a futbol, a bàsquet, perquè no pot apuntar-se a teatre? Doncs hi ha escoles, les públiques d'aquí, que tenen un dia a la setmana que fan teatre. Llavors el teatre infantil funciona molt bé, o juvenil, però quan els xavals arriben a una edat d'estudiar ja a universitat, aquí es trenca, no, ja no s'apunten. vull dir, per lo que sigui, no? Perquè ja tenen unes altres prioritats, no? D'estudiar, o si comences a treballar, la gent jove no s'estan apuntant al teatre, vull dir. I aquest és un hàndicap que tenim, perquè et dones compte que al final qui pot fer teatre amateur, o la gent que ja s'ha jubilat, que tenen el temps suficient per poder anar a assajar dos cops a la setmana a les tantes de la nit, però la gent que està treballant o estudiant és molt difícil amb el teatre amateur, eh?
El fet que hi hagi una gent que ja hi participa no atrau també a gent que puja per amistat, per relació?
Sí, nosaltres en un moment donat, si l'obra que escollim necessitem dos o tres personatges de gent jove, anem a tallers de teatre i els diem, escolta, Fila Zero vol presentar aquesta obra, qui pot fer-la? Vull dir, nosaltres teníem un estudi, precisament l'obra que tu vas escriure, que no va arribar al final a sortir.
Arribarà,
tenim temps per tot. Pues amb aquella obra ja teníem dos nois i una noia de tallers de teatre, de 18 o 20 i pico d'anys, no? Vull dir que en un moment donat sí que tenim la sort de dir, si necessitem, anem a tallers de teatre, els hi presentem el projecte que tenim, i el que vulgui apuntar-se i pugui, pues encantats de tenir-los amb nosaltres.
Bueno, de fer aquest tipus de gestió que s'ha de fer des de qualsevol grup és important, perquè la continuïtat del grup exigeix precisament això, que hi hagi aquesta renovació generacional que és imprescindible, perquè si no és impossible. Molt bé, doncs escolteu, repetim-ho perquè la gent ho sàpiga i que pensi que el segon dia, el diumenge, la cosa encara hi ha d'entrades, però que poden acabar-se. Sí, Cancún de Jordi Galceran per la companyia Fila Zero de la Unió el dissabte dia 13 i el diumenge dia 14 de novembre al Teatre de Mirasol. Aneu-hi perquè us ho passareu bé. Jo estic convençut que és una d'aquestes obres, com que seran, en aquest cas té ja la mà trencada, que sap presentar-ho, que sap fer exposar-ho, que sap fer tota una sèrie de processos fins a arribar a l'arriba d'aquest punt, aquest punt que la gent diu, caram, no? Ens queda per ara. I em pensava que... I resulta que hi ha més coses darrere d'aquesta obra. Gràcies per haver vingut, Ferran, de
al
quan?
Al contrari, a vosaltres.
Gràcies, Jordi. I ens veurem al teatre. Jo, ja ho avanço, vindré a l'assaig. Perquè feu un assaig general.
L'11. Dijous 11.
Sí, senyor.
Dijous 11.
Doncs allà ens veurem.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Els nens i les nenes al dematí s'alcen i reguen. Els nens i les nenes al dematí s'alcen i reguen el seu jardí. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols i julivert. Julivert meu, com t'has quedat, sense cap fulla. Julivert meu, com t'has quedat, sense cap fulla i el cap pelat.
I ara continuem, i continuem amb una mostra de titelles, la sisena que es farà a Sant Cugat i que comença aquest divendres, dissabte i diumenge, però em sembla que avui mateix ja comencen algun dels actes. I ho farem parlant amb en Tian Cusidó, que és l'home, el promotor, el creador, l'inventor d'aquestes mostres. Tian, bon dia.
Bon dia, Eduard, com esteu?
Molt bé, jo molt content que puguis parlar d'aquest tema, perquè a mi em fa l'efecte que a vegades, i tu no sé si això estaràs d'acord amb mi, quan es parla de titella sembla que estiguem parlant d'una cosa menor, i no ho és.
En absolut, estic d'acord amb tu, totalment, no ho ha sigut mai. De fet, aquesta tarda, en un dels actes que tu comentes, que sí, que realment avui comencem a Cal de Mar amb una xerrada, i ara m'heu enganxat que precisament estava acabant de presentar, de preparar la presentació, parlem d'això. O sigui, els titelles actualment estan considerats com un art menor, però no sempre ha sigut així, i a més al llarg de la història, del gruix de la història, no han sigut precisament un llenguatge enfocat a la canalla, ni molt menys.
I a més parlem d'una programació, en aquest cas de la sisena mostra, que es fa a diferents espais de la ciutat. Jo penso que en aquest cas, des que vau començar, doncs el teatre, el teu teatre, el teatre més petit de Catalunya, Can Ninot, però que després això ha anat ampliant-se de tal manera que en aquest moment estem parlant de la plaça Octavià, de la sala Clavé de la Unió, de la Casa de Cultura. Vull dir que en aquest sentit això ha crescut.
Sí, sí, sí. La mostra la vam començar doncs ara tot just fa 6 anys. Precisament aquest any és el 10è aniversari de Can Ninot. Amb aquests 10 anys hem anat creixent, continuem tenint el teatre més petit de Catalunya aquí a Sant Cugat, però el projecte s'ha anat fent gran i la mostra és un bon exemple d'això. Treballarem a Casa de Cultura, treballarem a la Sala Clavé. A Can Ninot aquesta mostra encara no estarà oberta amb espectacles, que tradicionalment, evidentment, sempre acollíem espectacles en el nostre teatre, però quan estàvem programant la mostra, que sabeu que aquestes coses es fan en temps, no estava clara la situació sanitària quina seria, i per tant vam optar a passar amb espais molt més grans per poder tenir un aforament reduït però suficient per fer sostenible el projecte, i Can Ninot amb 5 fileres de públic, doncs això no ho feia factible.
I aquí estem parlant, a més, estic mirant el programa, una quantitat de companyies de diferents llocs de Catalunya.
I de l'estranger. O sigui, tenim una companyia que ens ve des d'Itàlia. La vocació que tenim ara mateix amb la mostra és que mica en mica es vagi internacionalitzant.
És la companyia Di Filippo.
Correcte, és un dels millors marionetistes que hi ha actualment a Europa i probablement al món occidental. I bé, el Remo, amb la seva companyia Di Filippo, doncs hem pogut lligar que vingués. De fet, està al matí aquí a Sant Cugat i a la tarda el tenim al teatre que tenim a l'Hospitalet, així que fem una minigira. I estem molt contents que vingui. Programar marioneta de fil és complicat, és un gènere que és complicat de portar, que és hi ha poca gent que en faci, i realment ens fa molta il·lusió que hagin pogut venir.
I a més, una altra companyia, una companyia anglesa?
Sí, Pilgrim Book, de totes maneres, estan a Barcelona. És una companyia que fan unes coses super, super, super cuidadetes estèticament. De fet, amb cada projecte que fan, publiquen un llibre que els espectadors el poden adquirir al final de l'obra. Feia ja bastants anys que estàvem intentant quadrar agendes perquè poguessin venir i bé, aquest any ho hem aconseguit. Sí, sí. Després també tenim una altra companyia que ve del País Valencià, que amb una obra que es diu Postales, que ens fa molta il·lusió també perquè és un projecte que tenen molt personal. El Josebi i la seva família viuen en un poblet al mig de la muntanya i fan festivals rurals per acostar la cultura a entorns que no hi tenen accés habitualment. I ells ja tenen una manera de viure doncs bastant alternativa, i el que han plantejat és fer un espectacle amb els seus fills. Aleshores, això ja és, ja el tenien abans de la pandèmia, després doncs ara ens el porten especialment per nosaltres, l'espectacle. El que té d'encant és que actua tota la família junta. És un espectacle que l'han creat amb els seus fills i que després que parla sobre quina és l'experiència d'estar en gira tota una família junta, que abans era molt habitual, però ara evidentment cada vegada ho és menys. I al final de l'espectacle doncs fan una projecció i una xerrada amb el públic, que li poden fer preguntes i tal, i ells plantegen amb aquesta xerrada, doncs amb les imatges van explicant i van il·lustrant el que han explicat d'una forma escenogràfica i d'una forma doncs amb una dramatúrgia al darrere i tal, i ficcionalitzada, doncs t'expliquen els orígens de la realitat. Per tant, ens acostem a un gènere que a mi m'agrada molt i que és difícil de trobar, que és el del teatre documental. I em va semblar que era molt interessant també portar això de cara a les famílies.
Això estem dient el dissabte, es farà el dissabte dia 6, a les 6 de la tarda, a les 18 hores, a la sala Clavé de la Unió, no?
Correcte.
És aquest programa Postales, amb la companyia Proyecto Caravana. Vol dir, una família, en aquest cas el de Proyecto Caravana, que fan una obra per públic familiar, fantàstic.
Correcte.
Encaixa,
sí, sí.
Encaixa perfectament. I llavors també teniu una companyia com Panjim Panjam, que ja, doncs, em sembla que ja ha vingut diverses vegades, no?
Sí, sempre a mi m'agrada treballar, ja també dins del centre de creació que de Teatre Visual i de Titelles de Catalunya que hem muntat a l'Hospitalet. També m'agrada molt i faig el programa de formació que tenim per professionals, va des de la tradició fins a les coses més innovadores, no? En les programacions que faig sempre intento que hi hagi una mica de cada, perquè tot i que és molt interessant les hibridacions de nous llenguatges i és essencial i és superinteressant que el teatre evolucioni, també crec que la presència de muntatges més tradicionals és important per no oblidar no només d'on venim, sinó perquè en el cas del teatre visual i de Titelles són els clàssics que ens queden, perquè no són textos escrits, són muntatges que quan s'acaben les companyies habitualment s'han acabat perquè la gent es jubila i aquests Titelles doncs, o es queden en unes caixes o es perden, i a la mesura que estiguin vius, jo crec que és important programar-los. Per tant, sempre a la mostra venen companyies clàssiques, com poden ser, i en la programació de Can Ninot també, com poden ser Titelles Vergés, Titelles Naïp, Panjim Panjam, companyies que porten molts anys, d'altres que porten molts anys, com Vini Xiflat, però que aposten a cada muntatge per un llenguatge diferent, com és el cas que també venen el diumenge a la tarda amb Contes del Binomi, que és una adaptació d'uns contes de Gianni Rodari, i que és molt diferent a el que han fet fins ara. Aleshores, aquesta tensió entre tradició, que serien aquestes companyies que et comento, i coses més modernes, com seria el Di Filippo, que n'hem estat parlant ara, la companyia que ve d'Itàlia, doncs em sembla que és interessant que amb una mostra doncs, il·lustri tot això.
Bé, hi ha una varietat, jo veig, molt gran, i comenceu el divendres a la tarda aquí al Passeig Octavià, a les 6 de la tarda, continueu dissabte a 11:45, a 11:30, a les 12, a les 13:30 i a la tarda a les 6, i el dissabte també a les 7 a la Passa Octavià altra vegada, i el diumenge a les 11:30, a les 12, a les 13:30 i a les 17:30. Per comprar entrades, Diane?
Per comprar entrades, qui en vulgui pot dirigir-se a canninot.cat, a l'apartat Mostra de Titelles, de Sant Cugat, van anar allà i els dirigirà directament a comprar les entrades a Entràpolis, que és el servei que tenim.
I suposant que algú arribi allà, no ho sàpiga, i arribi i no tingui entrada, es pot comprar un moment?
Sempre que en quedin, sí, jo suposo que no hi haurà problema perquè en trobin a l'últim moment, això no se sap mai.
Però millor que sigui anticipat, evidentment.
Sí, 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 sí. Sempre, sempre. Sempre millor per ells.
Sí, sí,
a més,
clar.
Sí, hem pogut... la gent d'Entràpolis ens ha tractat molt bé perquè feia temps que estàvem buscant un servei de venda d'entrades que no fos abusiu amb les comissions, em sembla que la comissió per entrar és de 10 cèntims o alguna cosa així, vull dir que és totalment assumible, o de 5 cèntims, és molt poquet.
Molt bé, Dian, doncs escolta, sí, content de parlar d'aquest tema, que tingueu un bon... continueu amb l'èxit, no? Un bon senyor, continueu amb l'èxit, ja ha tingut altres anys, amb aquests 6 anys que ja complieu, o sigui que, i que això que continuï, i esperem que sigui així.
Ah, ja esperem, Eduard, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi tot molt bé. Adeu.
Igualment, Eduard.
Adeu.
Adeu. Adeu.
Estem escoltant Chuva Suave amb Bugaran, perquè avui dijous a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, concert de fusió World Music Brasil Jazz amb Bugaran, veu i guitarra, i Pablo Andrés Jiménez, flauta i percussió. Demà divendres a les 20 hores, a les 8 de la tarda, al Casal de Valloreig, Vides d'Agost, de Marta Angelat, amb la que vam parlar, com ja recordareu, la setmana passada, aquest monòleg escrit per ella mateixa. I també a les 8, al Teatre Auditori, els Amics de l'Òpera de Sabadell presenten Il Barbiere di Siviglia, de Gioacchino Rossini, direcció musical de Daniel Gil de Tejada, Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor dels Amics, amb César San Martín, Maria Carmen Romeu, Pablo Martínez, Fernando Martínez, Jeroboam Tejera i Eugenia Montenegro com a intèrprets principals. El dissabte a les 8, al Teatre Auditori, Gala de Ballarins Catalans al Món, una mostra de ballet clàssic amb fragments diversos, un espectacle dirigit per Marisa Iudes. I el diumenge a les 19, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, Cloenda del 21è Festival Nacional de Poesia de Catalunya amb Trencadís, espectacle de música i poesia postcontemporània dirigida pel compositor i director Daniel López. I ara us deixo una mica música, molt poqueta, però què podíem posar? Largo al factotum, amb Pietro Spagnoli. Adeu!
Sempre di tono, e ce lo sta, mille cuccagna per un barbiere, vita più nobile, no?